Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern convida la població a vacunar-se contra la grip davant la previsió que els casos continuaran a l'alça i arribin al seu pic just per Nadal. Moment de moltes reunions familiars i d'amics. És la mesura més efectiva que les autoritats sanitàries recomanen en aquests dies en què s'està confirmant l'augment de la incidència d'aquesta malaltia a les illes, que gairebé s'ha duplicat en una setmana, cosa que comporta una major pressió sanitària també, tot i que l'executiu afirma que la situació als centres de salut i hospitals no és preocupant. Uns centres que aquest dia precisament han registrat molt manco activitat per mort de la vaga de metges que protesten per l'esborrany de l'Estatut Marc que planteja el Ministeri. Avui fan la darrera jornada d'aturada amb poques perspectives, això sí, de canviar el text en les reunions de la setmana que ve. En uns moments sentirem els protagonistes d'aquesta crònica sanitària d'avui divendres 12 de desembre. Margalida Cifres, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars a Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la detenció de 9 persones per aldarulls dins un avió a Palma.
Els fets varen passar ahir vespre en un aparell que feia escala a Son Sant Joan. El pilot va decidir no enlairar-se per manca de seguretat per mort d'un incident en què participaven els arrestats 7 homes i 2 dones que han passat avui migdia a disposició judicial.
El govern aprova la gratuïtat del transport públic per l'any que ve.
Es garanteix així la continuïtat de la mesura a l'autobús interurbà, el tren i el metro, aplicable als usuaris amb abonament de transports i títols multiviatge.
Projecte pioner de l'Ajuntament d'Eivissa posa en marxa el nou servei d'atenció comunitària. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Durant els 9 mesos vinents, una treballadora i una educadora social visitaran el centenar de sense sostre que viuen a la capital eivissenca per conèixer la seva situació física, mental, familiar i social, tot per mirar de derivar-los de forma urgent als serveis socials corresponents.
El Consell de Mallorca destina 4 milions d'euros a subvencionar 45 projectes municipals per millorar l'eficiència del cicle de l'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La majoria destinats a renovar, reforçar les xarxes de subministrament i altres per a pous i per instal·lar comptadors. En la mateixa partida, la Mancomunitat del Pla redactarà un projecte per connectar les xarxes de diversos municipis. L'objectiu és reduir les fugues i modernitzar les infraestructures de subministrament.
A Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís demana que el geriàtric municipal i el centre de dia passin a formar part del Consorci Sociosanitari de l'illa i la seva gestió recaigui en el Consell. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera es pretén pal·liar la manca de personal que hi ha actualment i que ha generat protestes tant de treballadors com de familiars d'usuaris. Al geriàtric de Mont, en canvi, s'han fet recentment contractacions després de l'allau de baixes de les darreres setmanes i també s'ha obert una borsa per completar plantilles.
Tot això amb una crònica política ben remoguda per al PSOE, que s'enfronta a un escenari marcat per les investigacions de corrupció i pels casos d'assetjament sexual. Amb tot, al CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, no hi veu cap fractura, tampoc cap factura en les perspectives electorals socialistes que continuen, diu el CIS, 9 punts per damunt del Partit Popular. En uns minuts en parlem. Volem saber també què és el més destacat de la informació esportiva i què passa pel Mallorca, que afronta el duel contra l'Elx amb una convocatòria marcada pel retorn de peces claus. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Mallorca ja està a punt per afrontar el darrer partit de l'any a Son Moix, demà davant l'Elx, una de les grans revelacions del campionat, gràcies al seu joc sòlid i a la seva eficàcia ofensiva. Iago Barrasate ha fet pública la convocatòria amb una notícia destacada, el retorn del capità Antonio Raillo, que vol ajudar l'equip malgrat la recent operació al pòmul. Per altra banda, l'Illes Balears pel futsal cerca un punt d'inflexió abans de tancar l'any. L'equip d'Antonio Vadillo vol consolidar la seva plaça per a la Copa d'Espanya i afronta el primer repte just abans de l'aturada de seleccions. Demà a Son Moix reben el Rivera Navarra amb la intenció d'acabar el 2025 amb bones sensacions. I Gemma Trià i Delfi Brea ja són a les semifinals del Premier Padel de Barcelona, després de derrotar Guinart i Virceda per 6-2 i 6-3. Demà cercaran en plaça la final contra Araujo i Ustero.
I amb el cap de setmana a tocar, estem pendents del temps, també la previsió amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. El temps aquestes pròximes hores continua marcat per la presència de núvols. Són núvols baixos, empesos pel vent de llevant, que ha fet que les capes baixes de l'atmosfera estiguin bastant saturades d'humitat. Té un recorregut marítim destacable, important, i això fa que apareixin aquests núvols. En principi, avui cap vespre no es faran precipitacions, tot i que els núvols, en general, sobretot a la part que mira cap a llevant de Mallorca i de Menorca, han de ser abundants. Hi ha més clarianes a la resta, sobretot en aquelles bandes que miren cap a ponent, i en general la temperatura es manté sense canvis respecte a aquestes jornades passades. En vista del cap de setmana, pensam que tindrem un ambient bastant gris en general, sobretot demà cap vespre, en el sud de les Balears especialment, a Eivissa, Formentera, sud de Mallorca. En aquestes bandes fins i tot pot arribar a fer qualque brusca, serien coses puntuals de caràcter fluix, fins i tot hi podria haver qualque petit ruixat de caràcter moderat, però en principi no hauria de passar d'aquí. Sol i clarianes a la resta, temperatura encara sense canvis, pot ser un poc més baixa, i vent en predomini del llevant. Mateixa situació per diumenge, en qualque ruixat esporàdic i temperatures sense grans canvis.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern fa una crida urgent a tota la població perquè es vacuni contra la grip davant la previsió que el pic d'incidència arribi coincidint amb les festes de Nadal. Després de la reunió del Consell de Govern, el portaveu Antoni Costa ha alertat que la taxa d'incidència gairebé s'ha duplicat en només una setmana, situant les Illes en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
Costa ha insistit en la importància d'extremar les mesures de prevenció, com la higiene de mans, la ventilació i l'ús de la mascareta en cas de presentar símptomes respiratoris. Les recomanacions són especialment rellevants en hospitals, residències, transport públic i espais tancats amb molta afluència de gent. El govern reitera així la invitació a tothom per vacunar-se com a principal mesura per frenar el virus i protegir la població més vulnerable per les festes.
Recordem a la ciutadania la importància de mantenir les mesures de prevenció. La previsió indica que el punt més alt, el pic de la grip, podria arribar durant les setmanes de Nadal. Per això insistim en la necessitat d'aprofitar aquest moment per vacunar-se i arribar a les festes en la màxima protecció.
Pel que fa als centres sanitaris, el portaveu ha reconegut que la pressió assistencial és creixent, però ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat. Assegura que ara per ara no hi ha una situació preocupant. A més, Salut disposa d'un pla de contingència que preveu fins a 215 llits addicionals si fossin necessaris.
Missatges per tenir cura de la salut que arriben també de Madrid. La ministra de Sanitat, Mònica García, en recomana que les persones amb símptomes respiratoris duguin mascareta i que es fomenti el teletreball per evitar els contagis als centres laborals. Declaracions de la ministra just abans de l'inici del Consell Interterritorial de Salut.
La ministra també ha dit que és important el protocol per fer front a la grip que a principi de mes es va pactar amb les comunitats autònomes. També ha destacat la importància de la vacunació i ha insistit, com han dit, en la importància de fer-ho.
Creo que es una recomendación que nos la tenemos que tomar como un reto de país y es que cada uno de manera individual en el momento en el que pueda tener algún tipo de síntoma gripal o catarral, pues que se proteja y que proteja al resto. Y también dentro de ese protocolo estaba la posibilidad del teletrabajo. Si tienes síntomas catarrales y tienes la posibilidad de teletrabajar y puedes ponerte una mascarilla, mejor para protegerte a ti y al resto de los ciudadanos.
La ministra també ha recordat que Balears i la resta de comunitats Mancomadrid han lliurat al Ministeri les dades dels seus programes de cribatge de càncer que Sanitat els ha requerit.
Tot això en el quart dia de la vaga de metges. Un quart dia al qual arriben amb satisfacció pel seguiment que s'està fent de l'aturada en contra de l'Estatut Marca, proposa el Ministeri, però també en decepció per la negativa del govern espanyol de redactar un estatut propi per als facultatius. Avui és, com dèiem, aquesta quarta i darrera jornada de vaga i el seguiment mitjà, segons el sindicat Cimeval, ha estat del 85% a hospitals i d'entre el 65% i el 70% a centres sanitaris.
Enmig de la vaga han continuat les negociacions, però els avenços no han estat estat suficients per aturar les protestes. La pròxima trobada entre les dues parts serà dimecres que ve. En una entrevista al Dia, el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, s'ha mostrat molt pessimista. Lázaro insisteix que els metges volen un estatut específic que els diferenciï dels altres professionals sanitaris perquè les seves condicions laborals són singulars.
Soy muy pesimista, ahí estuvimos negociamos dos cosas. Nosotros hemos tenido una mano tendida de negociador y una mano confrontativa, y que son las huelgas, y no escucha. Hoy voy a hablar a la ministra ahora está en la infoxicación con X narrativa. Y va a ganar el relato. Está diciendo estatuto propio, ¿qué es lo que el médico quiere? Estatuto propio es que el médico pueda negociar en ámbito propio. Yo quiero negociar los temas de los médicos, pero no con otras categorías.
La ministra de Sanitat, Mònica García, manté la negativa a un estatut propi per als metges i assegura que algunes de les reivindicacions haurien d'anar dirigides a les comunitats autònomes.
Y el resto de reivindicaciones que tienen que ver con retribuciones, con cómo se paga la hora de la guardia. Todas esas reivindicaciones que tienen que ver con las nóminas son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Nosotros en el Estatuto Marco, por ejemplo, decimos los profesionales pueden trabajar a turnos, a jornadas de 10, de 8, de 12... o de 17 horas. Ahora bien, la organización de todo eso es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Els metges reclamen millors condicions laborals que, argumenten, redundarien en una millor assistència sanitària pública. Avui, això és el que deien alguns pacients del PAC, arquitecte Benassa de Palma.
Yo pedía hora para mi doctora y me daban cita máximo en 15 días y ahora el otro día quería ir a hacer una consulta a la doctora y me daban para 3 meses. Esto no pasaba.
Hombre, tardan un poco, la verdad que sí, pero tampoco vengo mucho, toquemos madera.
No, de momento no. La verdad es que no he tenido problemas con eso.
En aquest quart dia de vaga i darrer han continuat les concentracions també al dematí a l'Hospital Mateu Orfila. Han mostrat pancartes amb consignes com prou ja o no és vocació, és explotació, Axel.
Tot plegat per fer visible un dia més el seu malestar amb el nou estatut marc que vol implantar el Ministeri de Sanitat. El seguiment de l'aturada ha estat important i l'impacte sobre l'activitat assistencial notable. Amb les dades acumulades fins avui, el conflicte deixa 52 operacions anul·lades, 535 consultes hospitalàries cancel·lades i 264 visites perdudes a l'atenció primària. Els serveis mínims garanteixen l'activitat urgent, però el gruix de l'atenció programada es continua veient afectat. Els metges demanen disculpes als pacients, però asseguren que aquesta és l'única manera que els escoltin i que ha arribat un punt que la situació és insostenible. Claudio Triay és el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic.
Voldria començar per demanar disculpes als pacients, que són els que estan patint aquesta situació, i que aquesta situació només és culpa de la ministra que ens ha obligat a arribar a una situació que en cap moment volíem arribar a nosaltres.
Un dels principals punts de discòrdia són les guàrdies. Precisament entre les metgesses que protestaven hi havia Tamara Contreras, que és metgessa de l'Hospital Mateu Orfila, que ha liderat l'activisme contra les guàrdies en l'àmbit estatal i que aquests dies també s'ha sumat a les mobilitzacions.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera ha fet balanç de la temporada. Asseguren que ha estat bona, amb millors resultats que l'any anterior, però reclamen solucions urgents per l'allotjament dels treballadors. Clàudia Roig.
Gairebé la meitat dels enquestats, un 40%, considera que la temporada ha estat millor que la de 2024. L'ocupació i la facturació ha estat especialment favorable a Formentera, Santa Eulària i Vila. Pràcticament el 75% dels hotelers han mantingut la plantilla i un 22% han contractat personal addicional. L'augment de treballadors s'ha donat sobretot a Sant Antoni, Sant Joan i a la categoria de 3 estrelles. La cara negativa és la manca de personal. La falta d'habitatge a preu assequible és la principal preocupació del sector. Els hotelers no troben ni treballadors ni perfils qualificats. Això també està directament relacionat amb l'increment de costos laborals. Manuel Sendino és gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
Ja és un tema estructural, falta de gente para trabajar.
Els hotelers critiquen també la manca de transport públic i aparcament i la massificació de cotxes a les carreteres.
Se están empezando a tomar medidas, pero hasta que sean perfectibles, pues pasarà un tiempo, inevitablement.
El que millor puntuen són la neteja de platges i la seguretat ciutadana. Els empresaris s'ofereixen a col·laborar amb l'administració per millorar la mobilitat, crear habitatge per al personal de temporada i per lluitar contra l'oferta d'allotjament il·legal.
Precisament a Eivissa, l'Ajuntament de Vila ha presentat el nou servei de primera atenció comunitària, el CEPAC, un projecte pioner a les Balears que posaran serveis socials municipals a disposició de les més de 100 persones que avui viuen al carrer a la capital eivissenca. N'informa Enric Fernández.
Durant els nou mesos vinents, una treballadora i una educadora social visitaran el centenar de sense sostre per conèixer la seva situació física, mental, familiar i social. Tot per mirar de derivar-los de forma urgent als serveis socials corresponents i sempre en col·laboració amb el tercer sector, les organitzacions que fan feina amb aquest col·lectiu, com Càritas, Metges del Món, Creu Roja o la Fundació de Xalles. Ho ha explicat la regidora de Benestar Social d'Eivissa, Lola Penín.
Es una manera de dar una atención más rápida a estas personas y vincularlos pues con todos los servicios básicos comunitarios, tal como es la documentación, en los servicios médicos, salud mental y bueno, todo tipo de servicios a los que pueden acudir.
Ivan Castro, el director dels Serveis Socials Bàsics de Vila, ha detallat que el CEPAC serà un programa integral i d'alta intensitat que no va adreçat a persones amb feina que viuen assentaments, sinó un perfil encara més complicat i extrem, en situació de risc social severa.
El por qué creamos este servicio, primero es porque contamos con alrededor de identificados más de 100 personas que están en situación de calle. No estamos hablando de asentamientos, estamos hablando de personas con una vulnerabilidad extrema. Revertir una situación de extrema vulnerabilidad es un proceso difícil.
Després d'establir vincles amb cada persona i cada cas i de diagnosticar-ne la situació, la intenció del nou servei de primera atenció comunitària d'Eivissa serà derivar-los al servei comunitari que necessitin.
Tot això emmarcat a la crisi de l'habitatge. Avui n'hem sentit un dels protagonistes. Els promotors immobiliaris confien poder construir habitatge assequible pròximament. El president de l'associació empresarial Proimba creu que l'actual marc normatiu en figures com els projectes residencials estratègics podria facilitar la construcció d'habitatges més barats. Aina Morales.
Els promotors aposten per esgotar el sòl urbanitzable, evitar noves construccions en rústic i incrementar les altures dins dels municipis. El president d'aquests empresaris, Òscar Carreras, ha respost també la petició del conseller d'Habitatge de reducció de beneficis empresarials per contribuir així a la baixada del preu de les cases noves.
Nosaltres fem el que ens deixen fer, com ens deixen fer i amb les lleis que es aproven, no? Jo sempre dic que un promotor prefereix vendre 10 pisos de 200.000 euros que no un tot sol de 2 milions. Amb aquesta normativa que s'ha aprovat en els darrers anys permet el que sigui viable fer vivendes. És molt important el tema de la viabilitat, perquè sempre estem parlant de recursos privats en sòl privat. No estem parlant ni de recursos públics ni de sòl públic. I jo crec que això és important fer aquesta distinció.
Alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reiterat el seu compromís d'agilització administrativa i de cessió de sòl per a la construcció d'habitatges.
Pues per a posar damunt la taula quins són els reptes també, com han de seguir en l'agilització administrativa. Avui xerrem també d'intel·ligència artificial. Això també ha arribat per quedar. És una eina, no substitueix res, però és una eina importantíssima, tant amb eines com amb els visors urbanístics, com també la creació del gemelo digital, que això te permet preveure situacions i, per tant, prendre decisions i també agilitzar amb altres temes.
Són les 2:18.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Us ho avançàvem en titulars. La Guàrdia Civil ha detengut 7 homes i 2 dones per provocar uns suposats aldarulls en un vol que feia escala a Palma. Aquest matí han passat a disposició judicial els jutjats de l'Avinguda Alemanya de Ciutat Carme Moreno.
Segons informa l'Institut Armat, els fets haurien passat a d'haver les 9 d'ahir vespre, quan el pilot es disposava a enlairar-se des de l'aeroport de Son Sant Joan, on l'avió feia escala. El pilot no va poder iniciar la marxa en seguretat davant els incidents que varen provocar 7 homes i 2 dones, i es va donar avís als cossos i forces de seguretat. Aquest matí han passat a disposició judicial.
I a Mahó, la policia local ha detingut fa poc 2 homes com a presumptors autors de delicte de violència de gènere. Són les primeres actuacions en aquest àmbit que fa el cos des que fa 2 mesos i mig. L'Ajuntament va adherir-se al sistema Biogen, que implica la creació d'una unitat específica per violència masclista. Axel.
El cas més recent és de dilluns passat. S'ha detingut un home de 58 anys per haver colpejat en diverses ocasions la seva parella de 49 anys, especialment en un costat que ja tenia lesionat. Un testimoni va manifestar que l'agressió havia estat a conseqüència d'una forta discussió i, segons va afirmar, les agressions eren freqüents. La dona va ser traslladada a l'Hospital Mateu Urfila. El segon detingut és un home de 34 anys que presumptament havia agredit la seva parella de 35. Una ciutadana, testimoni de l'escena, va donar l'avís a l'1-2. Immediatament, 2 patrulles de la policia local es van desplaçar al lloc dels fets, al carrer de Josep Anselm Clavé.
I l'Audiència Provincial de Palma ha absolt l'exbatllessa de Petra, Caterina Mas, per un suposat tracte de favor al seu marit. S'enfrontava als delictes de prevaricació i malversació de fons públics per presumptament haver beneficiat el seu marit quan era la primera edil del municipi.
La sentència exonera a l'ecosobiranista de tots els delictes pels quals s'enfrontava una pena de 3 anys de presó i 27 d'inhabilitació i el pagament d'una indemnització de 130.000 euros. La denúncia per aquest suposat tracte de favor la va presentar el successor al capdavant del consistori, Martí Sansaloni, del PP. L'actual consistori, presidit per Salvador Femenies del Pi, ha seguit endavant amb l'acusació.
Quins arguments hi havia contra Caterina Mas?
Doncs en el seu escrit responsabilitzaven a l'exbatllessa d'haver deixat caducar de manera intencionada una sanció de 58.000 euros al seu home per una infracció urbanística entre els anys 2010 i 2015. La Fiscalia, per part seva, ha defensat que no ha quedat acreditat que l'exbatllessa fos l'encarregada de la tramitació i instrucció de l'expedient, ni que participés tampoc en la valoració de l'obra ni la concessió de terminis. Segons la defensa de Mas, es va fer un ús polític de la denúncia. Mas va dimitir del seu càrrec en el Consell de Mallorca el 2022, el 2020, arran del seu processament per aquesta causa.
Obrim crònica econòmica. Baixa l'IPC interanual al 3,2% al novembre. A les Balears són 4 dècimes per davall de la taxa anterior, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística. Hem de dir que aquesta xifra del novembre és la més baixa registrada a l'arxipèlag des del mes de juny. I en aquest context inflacionista avui, el Comitè d'Experts de la Ministra de Treball ha proposat pujar el salari mínim interprofessional entre un 3,1 i un 4,7% l'any que ve, per damunt de l'1,5% que vol la patronal i del 7,5% dels sindicats. Així ho ha explicat Yolanda Díaz després de conèixer i acollir el resultat de l'informe de la Comissió Assessora per l'anàlisi de l'SMI.
Els experts plantegen 2 escenaris. Si el salari mínim no tributa en l'IRPF, proposen una pujada del 3,1% i serien de 7.094 euros bruts a l'any, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. En el segon escenari, la pujada seria del 4,7%. Si finalment el salari mínim tributa, estem parlant de 7.360 euros bruts a l'any, 1.240 euros al mes. Això vol dir que la proposta del comitè eleva a 518 euros anuals, 37 mensuals, el primer escenari, i en 784 euros, 56 mensuals, el segon. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit que està contenta amb la proposta i que res la distraurà de la lluita per assolir un acord en aquest tema, ni els presumptes casos de corrupció en el govern de Pedro Sánchez, del qual ella n'és la vicepresidenta segona, ni en els suposats casos d'assetjament sexual dins el Partit Socialista.
Ni me resigno ni dejo de ser nunca quien soy. Y la política pública solo tiene sentido para mejorar la vida de la gente. Y no me voy a distraer. porque comparecí el día que falleció mi padre en muy malas condiciones y saqué lo mejor de mí misma. Y sé muy bien a quién me debo y lo que represento. Esto le ofende a mucha gente, pero es el mejor bien común que tenemos.
El secretari general de Comissions, Unai Sordo, ja ha rebutjat l'informe del Ministeri i continua exigint al govern més increment de l'SMI.
El grupo de expertos depende del ministerio. Nosotros vamos con una propuesta autónoma y nuestra propuesta autónoma va a ser que la subida del salario mínimo interprofesional necesariamente tiene que llegar al 60% de la media salarial en cualquiera de los tratamientos fiscales que finalmente el gobierno decida.
El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha carregat durament contra el govern d'Espanya i ha reclamat la celebració d'eleccions anticipades. Assegura que els casos de corrupció que envolten el PSOE són insostenibles i que és necessari que parlin els ciutadans.
El govern d'Espanya és un barco pirata que està superat, inundat, per un tsunami de corrupció massiu. I el que ens preguntem des del govern de les Illes Balears és fins quan?
Declaracions de Costa després que el PP ha reclamat explicacions urgents al portaveu adjunt del PSOE al Parlament, Marc Pons, després que l'UCO l'ha esmentat en els seus informes sobre la presumpta trama de corrupció vinculada a la concessió de llicències d'hidrocarburs a l'empresa Villafuel. Segons la documentació policial enviada al jutge, Pons, que el 2021 era, recordem-ho, director de gabinet de la ministra Teresa Rivera, va mantenir diversos contactes amb Koldo García, exassessor de José Luis Ábalos i peça clau en aquest cas.
Davant d'aquestes informacions, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha reclamat explicacions a Pons.
Veiem estupefactes com se repeteix en el Partit Socialista de Balears un patró cada vegada que surt un cas de corrupció del PSOE d'Espanya. I és que els dirigents, els càrrecs que en revolten a la senyora Armengol i la mateixa senyora Armengol en revolten aquests casos de corrupció.
El PSOE, en canvi, evita fer declaracions a micro i insisteix que no hi ha cap novetat. Recorda que les explicacions ja es van donar quan es van conèixer els missatges de la Guàrdia Civil. El partit defensa que els contactes de Pons eren propis del seu càrrec i subratlla que cap persona a les Illes ha estat citada per la justícia en aquesta causa.
Mentrestant, l'UCO continua fent camí, en aquest cas, però, per la trama de Leire Díez per presumptes irregularitats en contractacions públiques. Avui ha entrat a la seu de Correus, Hisenda i Transició Ecològica per cercar documentació i han requerit expedients a Patrimoni de l'Estat i al Tribunal de Recursos Contractuals.
Són actuacions que s'emmarquen en la investigació oberta a l'Audiència Nacional i en la qual varen ser arrestats dimecres la mateixa Díez, que es presentava com a assessora del PSOE, l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Vicente Fernández, i Anxon Alonso, soci de l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán. La causa roman sota secret de sumari, ha estat impulsada per la Fiscalia Anticorrupció i s'investiguen delictes com ara prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal.
D'altra banda, el PSOE admet que no ha estat a l'alçada de les denunciants d'assetjament sexual a Paco Salazar, l'exassessor de la Moncloa. Així ho ha reconegut la secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró, que ha demanat disculpes i ha advertit que el partit serà implacable amb aquests comportaments.
També ha reconegut errades en l'aplicació del protocol, sobretot de comunicació amb les denunciants, i per això diu que revisaran, però nega cap intencionalitat d'amagar els fets.
Si decimos que somos feministas, lo hacemos. Es el PSOE el que defiende los derechos de las mujeres. Son ya 146 años de historia trabajando a favor de la igualdad. Y vamos a seguir trabajando para que exista aún más feminismo.
Els presumptes casos de corrupció i l'entrada a la presó de l'exministre Ábalos i Koldo García gairebé no han passat factura al PSOE de Pedro Sánchez, que en el baròmetre del 6 del desembre li treu 9 punts al Partit Popular. Concretament, dona als socialistes el 31,4% dels vots i als populars el 22,4%.
Això vol dir que si avui hi haguessin eleccions el PSOE guanyaria, tot i que perd 1,2 punts respecte a l'informe de novembre. Li treu, malgrat les polèmiques, 9 punts a Feijóo, que es manté en un 22,4% en intenció de vot. La tercera força en unes hipotètiques eleccions seria Vox, amb el 17,6% de les paperetes, 1,2 punts menys respecte al mes anterior. Sumar puja molt poc, no arriba al punt, fins al 7,8%, seguida de Podem, amb el 4,1%, i el partit se acabó la fiesta de l'eurodiputat ultra, el Vice Pérez, que creix del 0,6% a l'1,8%.
I la jutgessa de l'Adana ha acordat citar a declarar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè expliqui les seves converses amb Mazón el dia de la tràgica riuada que va deixar 230 víctimes. Ho havia sol·licitat l'Associació Víctimes Mortals d'Anna 29. Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca destina 5 milions d'euros a subvencionar 45 projectes municipals per millorar l'eficiència del cicle de l'aigua. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La majoria destinats a renovar o reforçar les xarxes de subministrament i altres per a pous i per a instal·lar comptadors. En la mateixa partida, la Mancomunitat del Pla redactarà un projecte per connectar les xarxes de diversos municipis. L'objectiu és reduir les fugues i modernitzar les infraestructures de subministrament.
Els residents del barri de Cascapiscol a Palma demanen més seguretat.
Aquest matí, les famílies i veïnats s'han reunit en una casa rolada al pati de l'escola davant les situacions que denuncien apunyalaments, robatoris i ganivetades.
L'Ajuntament de Manacor tarda de mitjana 2 anys i mig a concedir una llicència urbanística, una dada que vol reduir en la posada en funcionament de la nova gerència d'urbanisme.
Avui s'ha presentat el tècnic que estarà al capdavant d'aquest organisme. Es tracta de l'arquitecte Pedro Puche, que fou triat per unanimitat al ple municipal. Es marca com a objectiu reduir els terminis de tramitació de llicències i expedients.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
L'M20, a l'entorn d'Optimax i Sant Posteret, i l'enllaç amb llevant, amb trànsit molt irregular als accessos. També hi ha circulació lenta a l'M110 a Secà de la Real, cap a dos sentits, amb algun tram més de retenció. A més, registra dificultats a l'M15, a l'altura de Sant Ferriol, amb el pas lent dels vehicles. A la resta de la xarxa principal, el trànsit és més fluid, tot i que convé tenir més precaució als accessos més carregats. Això és tot per ara. Bona tarda.
Gràcies, Marc. Amb Margarida Xifra, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, el Consell Insular destina 5 milions d'euros a subvencionar 45 projectes municipals per millorar l'eficiència del cicle de l'aigua. La majoria destinats a renovar o reforçar les xarxes de subministrament i altres per a pous i per instal·lar comptadors. En la mateixa partida, la Mancomunitat del Pla redactarà un projecte per connectar les xarxes de diversos municipis. L'objectiu és reduir les fugues i modernitzar les infraestructures de subministrament. Lluís Galmés és el president del Consell i Pilar Amaté, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
En el repartiment d'aquestes ajudes s'està fent front a les diferents peticions que tenien els ajuntaments des de fa molts anys, davant la necessitat que tenen, insistesc, per millorar la xarxa de subministrament d'aigua potable i, sobretot, per evitar les grans pèrdues.
Per nosaltres era clau que aquesta convocatòria de 5 milions d'euros no quedés encallada dins el calaix. L'hem publicada, l'hem tramitada, concedida i pagada a la bestreta dins aquest any 2025. I això vol dir que els projectes se podran executar aviat i que els veïnats veuran la millora de les seves xarxes en el seu dia a dia.
Mentrestant, els residents del barri de Cascapiscola Palma demanen més seguretat. Aquest matí, les famílies i veïnats s'han reunit en una casalorada al pati de l'escola.
Apunyalaments, robatoris i ganivetades. Aquestes són algunes de les situacions que denuncien els veïnats. Un fet que asseguren els fan sentir insegurs, sobretot a les famílies a l'hora d'acompanyar els infants a escola.
No me dona seguretat. I més, sobretot quan té infants.
Per això aquest matí han dit prou. Famílies i veïnats s'han concentrat al pati de l'escola, que sol en mà i amb xiulets convocats per la MIPA. Denuncien que la situació al barri és pitjor que fa uns anys, des que ha augmentat el nombre de persones que viuen a l'antiga presó de Palma. Biel González és el president de l'Associació de Veïns de Cascapiscol i Cecília Serra, la presidenta de la MIPA.
Aquí és un punt de venda de drogues. Estem cansats de dir-li a la Polinèsia Nacional que intervengui d'una vegada, que hi ha una màfia que està jugant a les celdes com si fossin habitacions a 350 euros.
Perquè antes hi vivien a la presó, però a les persones que hi vivien no s'hi ficaven ni feien res.
Fruit de les diverses reunions que han tingut amb l'Ajuntament, tenen més presència policial durant els horaris d'entrada i sortida. També els obrin el pati en horari no lectiu.
A nosaltres ens van molt bé perquè els parcs de devora estan impracticables. És a dir, hi ha xeringues, hi ha brutó...
Respostes, però, que diuen són insuficients. Reclamen més celeritat en una solució que els aporti més seguretat.
Mentrestant, a Manacor, la policia ha detingut 3 persones relacionades amb l'onada de robatoris que s'han produït durant les darreres setmanes.
Se'ls ha detingut per pertany a una banda organitzada i un d'ells és menor d'edat. Se'ls va poder detenir la passada setmana quan assaltaren un establiment a l'avinguda del ferrocarril forçant la porta de l'entrada. 2 d'ells van fer-se amb la caixa i el tercer els esperava fora amb el cotxe per fugir. L'alarma, però, va activar-se i la policia va arribar just abans que poguessin fer-ho. Tot apunta que els lladres sabien que el propietari guardava grans quantitats de doblers dins el mateix negoci. Els 3 detinguts estan implicats en altres 9 robatoris que s'han comès a Manacor en les darreres setmanes. Entre els botiguers hi ha preocupació.
I vaig veure tot, a les 4 i mitja vaig escoltar molt de soroll. Va ser una policia dient al suelo, jo m'he assustat. Vaig guardar per la finestra i vaig veure 2 individus fitxats a les bicicletes. Jo he entrat per la finestra.
Si te robin pel carrer és molt poc probable, però locals i tal sí que hi ha més un increment de bandes que cerquen fer aquest tipus de robos.
Fa por, i més aquí gent que viu, que està tota sola, que són majors i totes aquestes coses, no sé.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament de l'Aro reforça l'àrea jurídica per agilitzar les llicències urbanístiques. La mesura respon a la llau de sol·licitud registrada i permetrà avançar legalitzacions que generaran nous ingressos municipals.
El consistori ha aprovat la contractació temporal d'un suport jurídic especialitzat en matèria d'urbanisme amb l'objectiu de donar resposta a l'augment notable de sol·licituds de llicències d'acreditació i altres tramitacions relacionades amb la regularització d'habitatges.
I un altre ajuntament, el de Manacor, tarda de mitjana 2 anys i mig a concedir una llicència urbanística, una dada que el consistori ha donat a conèixer avui i que vol reduir amb la posada en funcionament de la nova gerència d'urbanisme.
Precisament avui s'ha presentat el tècnic que estarà al capdavant d'aquest organisme. Es tracta de l'arquitecte Pedro Puche, que fou triat per unanimitat al ple municipal. El seu objectiu principal, ha dit, serà reduir els terminis de tramitació de llicències i expedients. Escolta'm a Puche i la delegada d'Urbanisme de Manacor, Núria Hinojosa.
Sabem que hi ha un cert malestar a la societat per anys que esperen per aconseguir una llicència, i crec que ara és el objectiu principal. I després tenim un pla general aprovat fa pocs anys que marca unes actuacions a executar, i espero poder-les dur a terme.
Sobretot volem posar el focus en l'agilització, la tramitació de les llicències d'obra. M'ho he sentit dir moltes vegades, que nosaltres entenem que darrere cada llicència hi ha un projecte de vida.
I no deixem de parlar de Manacor, perquè enguany les campanades de cap d'any tornaran a celebrar-se amb el rellotge del campanar aturat.
Fa 4 anys que està avariat i això obliga a simular les busques del rellotge amb projecció audiovisual. La qüestió ha tornat a ser criticada per l'oposició al darrer ple municipal. L'Ajuntament diu que encara no s'ha pogut arreglar perquè hi ha poques empreses especialitzades. En tot, enguany sí es podrà sentir el so vertader de les campanes, que sí que funcionen, i s'equiparan amb micròfon i altaveus. Escolta'm el balde, Miquel Oliver i el algun veïnats.
El que fa anys que feim per tenir-ho controlat és se fa una projecció a la paret per veure per escenificar que són les 12 i si tindrem per primera vegada se sentiran les campanes, no? Mitjançant un micro que se posarà a les campanes de les campanes, Nadoi, de la campanada de Manacor.
Fa molt de temps que està espanyat, no solen venir perquè massa tard, per nosaltres, mos estimem més estar a una casa amb amics.
La campana funciona, però el rellotge no.
Que lo pongan en un projector. No es lo suyo, la verdad. Me parece de muy mal gusto.
2:40, l'Ajuntament de Pollença durà a terme dijous un Consell d'Àrea de Pressupostos Municipals per generar espais de participació ciutadana i donar veu als veïns.
El consistori ha convocat les associacions, entitats, clubs esportius i altres sectors de la població, així com personal tècnic de les diferents àrees de l'Ajuntament, perquè puguin avaluar els pressupostos d'enguany i fer propostes per ajustar i aprovar els comptes de 2026. El Consell es dividirà en 4 franges horàries, on es repartiran les diferents àrees.
I l'Ajuntament de Sant Joan ha arribat a un acord amb el Bisbat de Mallorca per comprar l'antic teatre. Després de 2 anys de negociacions i el treball d'una comissió de voluntaris, el consistori adquirí l'edifici tancat des de l'any 1978.
Les negociacions es van iniciar a finals del 2023 i varen ser encapçalades pel batlle Richard Thompson, juntament amb els voluntaris. La venda ha estat autoritzada després que l'actual rector de la parròquia de Sant Joan, Francesc Xavier Riutort, en presentés la sol·licitud corresponent. L'operació serà de prop de 400.000 euros. La intenció de l'Ajuntament és convertir l'antic teatre en un espai cultural.
I el PSIP exigeix al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma que actuïn de manera immediata per preservar i protegir la torre islàmica situada al baluard de Sant Pere, un bé d'interès cultural propietat d'acord que es va esfondrar dimecres. Escoltam el Consell Insular Joan Ferrer.
El Consell de Mallorca ha d'actuar, ha de requerir immediatament a l'Ajuntament de Palma que realitzi unes tasques d'aquesta esbaldra que hi ha hagut, de desescombrar, de veure si dins aquests escombros hi ha restes medievals que es poguessin trobar dins el llenç murari, i després el que ha de fer és requerir immediatament a l'Ajuntament de Palma que presenti un pla d'acció, un pla de restauració, de consolidació, amb una memòria, evidentment, tècnica.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did.
It made me think of you. 2:42, obrim plana cultural. Imma Rubiales arriba a Mallorca, serà a les 7 del capvespre a la Biblioteca de Can Sales a Palma. Presentarà i firmarà els seus llibres en un acte obert al públic juvenil i amb especial predilecció per la nova literatura romàntica. La cita és una oportunitat única per conèixer una de les veus més destacades de la narrativa contemporània per a joves.
Imma Rubiales és extremenya i nascuda el 2002 i s'ha convertit en un fenomen a Espanya i Llatinoamèrica. Va començar escrivint a la plataforma Wattpad, on va captivar milers de lectors a les seves històries íntimes i emocionals, fet que la va portar el 2019, amb 17 anys només, a publicar en paper la seva primera novel·la, Un amigo gratis. Una història semblant a la de la mallorquina Joana Marcús, tot i que la margalidana va començar encara més prest, amb 13 anys. En tot cas, Rubiales ha publicat des de llavors diversos títols que han consolidat la seva trajectòria, com Mi conquista tiene una lista, Cántame al oído o Dímelo cantando. Els seus bestsellers són Hasta que nos quedemos sin estrés, Estrellas, El arte de ser nosotros y Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que s'han traduït a diversos idiomes.
I si parlem de música, Mallorca implica fer una aturada a Manacor i ahir va néixer Montenegro, un dels grups amb més projecció de finals del segle passat. Ara presenten Caminar amb un nou disc que manté els ingredients que els feren triomfar arreu de l'estat.
Han passat més de 3 dècades des que èxits com Para Bailar aparegueren a les radiofórmules estatals. Més madurs i més lliures, Montenegro tornen a l'escena amb Caminam, un treball escrit íntegrament en català. El disc recull l'essència que sempre ha definit el grup i aconsegueix un so actual sent fidel als orígens. És Guillem Sansó.
Intentàvem amb les lletres que tinguin aquest sentit, tant d'alegria com de recolliment, qualque tema, de sumar una miqueta, intentant sumar.
El disc s'acompanya d'un documental que proposa un viatge pel seu procés creatiu. El concert de presentació serà dia 8 de febrer al Teatre de Petra.
I una altra proposta perquè cada setmana, si voleu gaudir de sinfonies com la novena de Beethoven, avui vespre sonarà l'Auditori de Manacor. A nit passada ja va omplir l'Auditorium de Palma.
L'Orquestra Simfònica, acompanyada del Cor Studium, dona vida a una de les obres més emblemàtiques i transcendentals de la història de la música. Hi participen com a solistes Marta Bausà, Begoña Gómez, Joan Lainez i Sebastià Serra. I són més de 130 artistes damunt l'escenari.
Amb aquesta proposta, que recordant serà avui cap vespre a l'Auditori de Manacor, arribarem a les 2:45. Continua tota la informació aquí a Vida Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Esports que repassem avui amb Joan Gabriel Bausà. Bon dia, Juanga.
Molt bon dia.
El Mallorca afronta el duel contra l'Elx amb una convocatòria marcada pel retorn de peces clau.
Així és, el Mallorca ja està a punt per afrontar el darrer partit de l'any. Som Moix, endemà davant l'Elx, una de les grans revelacions del campionat gràcies al seu joc sòlid i a la seva eficàcia ofensiva. Iago Arrasate ha fet pública la convocatòria amb una notícia destacada. El retorn del capità Antonio Raillo, que vol ajudar l'equip malgrat la recent operació al pòmul. Es Iago Arrasate.
Pues sí, el viernes nos preocupamos todos, pero bueno, después de la intervención del sábado yo hablé con él y ya le vi como muy optimista y bueno, hoy es el primer día que he entrenado con máscara, entonces él quiere estar y bueno, hay que valorar un poco los riesgos, pero si es por él, al pa'lante. Sí, a ver, él durante la semana ha hecho trabajo con el grupo, es verdad que la máscara llegó ayer y hoy es el primer día que he entrenado con la máscara, entonces pues acabamos de terminar y yo también tengo que hablar con el doctor, con él un poco, pues a ver qué sensaciones, pero él sí ha entrenado esta semana y pues si ayer ha llegado la máscara y todo eso, porque él quiere estar y ahí ya le conocéis a Raillo, que con diferentes lesiones siempre ha dado ese paso al frente y en cuanto a la cabeza ya sabíais que metería la cabeza en una lavadora. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, si es por él, juega mañana, eso seguro.
També recupera Leo Román i Toni Lato, que ja tenen l'alta i podrien tenir minuts. El Mallorca necessita un bon resultat per tancar l'any amb bones sensacions i apropar-se a les zones tranquil·les de la classificació davant i tindrà un Elx que arriba en un gran moment, especialment per la seva fortalesa en les transicions i la perillositat a pilota aturada.
Yo creo que para el espectador neutral ver al Elche pues seguramente es divertido y es ameno y luego si lo analizas detenidamente, que es el caso nuestro esta semana, todavía te gusta más, ¿no? Entonces creo que tiene mucho mérito, es un equipo muy de autor, muy de Der Sarabia, que está haciendo las cosas muy muy bien y bueno, pues lo tenemos que tener en cuenta, pero también es verdad que jugamos en casa, que somos el Mallorca y nosotros tenemos mucho que decir mañana también.
El tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, també ha valorat el partit en roda de premsa. L'entrenador ha assenyalat que l'equip necessita fer una passa endavant lluny del Martínez Valero i ha revelat que només té una absència, la de Grady Diangana. Sarabia assegura que tenen molt estudiat el Mallorca i que han detectat on poden desequilibrar el de Iago Arrasate. Tot i això, reconeix que hauran d'estar molt pendents al màxim golejador vermell, a qui considera una amenaza constante.
Puede ser un equipo más vertical, puede ser un equipo centrador, puede ser un equipo de contragolpear. Creo que también si no presionamos bien, es un equipo que se atreve a hacer cosas, que además tiene jugadores que también se asocian bien, que tienen movilidad, que van bien al espacio. Bueno, pues bueno, como siempre, analizamos a todos los rivales mucho, los tenemos en cuenta. En este caso, la peculiaridad, por lo determinante que es Murici, pues sí que lo queremos controlar.
Un duel que el podreu seguir demà en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 2:30.
I hem de parlar d'una setmana complicada per la Unió Esportiva Eivissa.
Sí, perquè la desfeta al camp del Sabadell ha situat els eivissencs en places de descens i ha carregat de pressió el pròxim compromís, el duel de diumenge contra el Villarreal B, que inicialment es presentava com un partit més del calendari, s'ha convertit en una cita amb un punt de dramatisme per la necessitat urgent de reaccionar. El seu entrenador, Miguel Álvarez, no vol pensar en el mercat d'hivern.
¿Qué queréis? ¿Destruir a los jugadores que tenemos ahora? Ese no puede ser. ¿Pero tú te crees que yo te voy a contestar? Eso no te lo puedo contestar. No te lo puedo contestar porque nos tenemos que centrar en lo que tenemos ahora, lo que nos ocupa, que es ganarle al Villarreal B. ¿Tú te crees que yo estoy esperando el mercado, que puedo estar pensando en el mercado de enero? Si a lo mejor te voy a hacer una broma, me llaman el almendro porque vuelvo por una vida a mi casa...
L'Illes Balears Palma-Futsal cerca un punt d'inflexió abans de tancar l'any.
Així, l'equip d'Antoni Vadillo vol consolidar la seva plaça per a la Copa d'Espanya i afronta el primer repte just abans de l'aturada de seleccions. Demà són Moix, reben el Rivera Navarra amb la intenció d'acabar el 2025 amb bones sensacions. És l'entrenador de l'equip balear, Antoni Vadillo.
És una final, no? En el sentido de que es verdad que todavía restarían dos jornadas, pero... Es el último partido en casa de esta primera vuelta y tenemos que hacernos fuerte, ¿no? Como normalmente somos en Somos, pero necesitamos estos tres puntos. Lo importante es ganar mañana. Muy importante porque lo que dices, ¿no? Prácticamente dejaría certificada la participación en la Copa de España, que es un objetivo y es un deber. Y después, pues, estaríamos ahí. Como muy lejos, seguiríamos estando a dos puntos del tercero. Y a ver la última jornada, a ver cómo somos capaces de quedar la primera vuelta, ¿no? De todos modos, eso no tiene mucho significado. Sí que es verdad que es importante que estar lo más alto mejor, ¿no?
Un duel que el podreu seguir en directe demà aquí a IB3 Ràdio.
L'Estia Menorca viatja a Torrelavega.
I ho fa amb la intenció de mantenir l'impuls de les darreres victòries i allargar la seva millor línia de resultats. Tot i això, l'equip arriba envoltat una vegada més d'un context que va més enllà del parquet. L'actualitat del club continua marcada per aspectes extraesportius que condicionen el dia a dia del conjunt menorquí. És Javi Zamora, entrenador del conjunt menorquí.
La resiliència que se adquiere como grupo estando en el día a día o preparando la semana con pocos efectivos, esas victorias pues están ayudando también a reforzar el espíritu. Yo creo que en defensa estamos cada vez más sólidos, con pocos errores y fiable que nos permita correr, que nos permita tener un buen ritmo en ataque.
I el Fiwi Mallorca-Palma visita diumenge el Melilla amb l'objectiu d'aconseguir la sisena victòria de la temporada. L'equip de Pablo Cano arriba reforçat després del triomf ajustat contra el Burgos, però el tècnic reclama més exigència als seus jugadors. El partit serà a les 6 de l'hora baixa i a la mateixa hora el Palmer Bàsquet rep el Cartagena Son Moix en un duel directe entre Coell penúltim de la primera FEB. Tot i la baixa del capità Joan Feliu, Lucas Victoriano confia en la feina feta aquesta setmana per lluitar una victòria que pot ser clau per sortir del descens.
Un darrer punt encara.
Efectivament, Gemma Triar i Delfi Brea ja són a les semifinals del Premier Padel, finals després de derrotar Guinart i Virceda per 6-2 i 6-3 a Barcelona. Demà cercaran a plaça a la final contra Araujo i Ustero. Fins aquí, els esports.
Efectivament, acabem així la crònica esportiva. Són les 2:53. Fem una petita pausa i en tornar marxem al cinema.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
És divendres i els pianos ens anuncien la renovació de la cartellera avui amb una proposta ben relacionada amb les Balears. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, estem parlant de Soñando con Leones.
Ja sé que estava mort.
Pensó sortudo, tadinho.
Que a gente vai ficar pertinho.
És una producció hispanoluso-brasilenya que va rodar-se en bona part a Mallorca i ha comptat també amb la producció de Cinètica Produccions i la participació dels actors Toni Gomila i Assum Planas. És una comèdia surrealista i commovedora sobre l'eutanàsia, amb molt d'humor negre, i que ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals els del Premi del Jurat a la millor pel·lícula del talent balear de l'Atlàntida Film Fest.
Gente que huye no hace nada que no hiciéramos nosotros hace cuatro días.
¿Confías en mí?
Frontera ens explica la història poc tractada, la ficció dels ciutadans que arriscaren les seves vides per fer passar pels Pirineus els jueus que fugien dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Un drama de postguerra acadèmic i ben equilibrat, dirigit per Judit Colell i protagonitzat, entre d'altres, per Asier Echandía, Miqui Esparvé i Bruna Cosí.
¿Estás aquí por política?
Yo he robado.
Ladrona, no de joyas, de historias, de vidas. ¿Cuánto has escrito?
Inspirada també en fets reals, La vida fuera és l'adaptació de la novel·la autobiogràfica de Goliarda Sapienza, actriu, escriptora i pensadora autodidacta italiana, una avançada de la seva època, que després de ser marginada durant anys ha esdevingut un símbol de resistència i llibertat creativa. La protagonitza Valeria Golino.
A todos nos gusta echar la vista atrás e imaginar si hubiéramos actuado de otra forma.
També està basada en increïbles fets reals. Aquest Ruffman és la història d'un home que va robar més de 60 McDonald's entrant per un forat al sostre, d'aquí el títol de la pel·lícula, i que després de ser arrestat va fugir de la presó i va viure amagat 6 mesos en un Toys R Us. La protagonitzen Channing Tatum i també hi surt Kristen Dust i Peter Dinklage. En fi, com veieu, un poc de tot, repasseu i segur que trobeu alguna cosa que vos interessa.
Al cinema, com sempre, una bona possibilitat de lleure aquests dies on les propostes culturals es disparen. En repassem unes quantes, Sandra.
Endavant. I començam el Teatre Principal de Mo, que celebra el seu 196è aniversari amb la visita per primera vegada del Ballet de Barcelona, que presenta una nova producció del Trencanous, una de les obres més distintives i un clàssic dels clàssics del reconegut compositor romàntic Tchaikovsky. Avui ja és un clàssic, com dèiem, mundial, una obra que es representa moltíssim durant aquestes dates. En aquest muntatge hi trobarem un impressionant elenc de 40 ballarins i ballarines i un argument innovador que qüestiona els estereotips que han marcat i marquen l'actual societat. L'espectacle demà en sessió doble, a les 4, a les 4 i mitja i a les 7. A Eivissa, també demà, l'esperat retrobament del grup Peter Colors, que es reuneix després de 10 anys per oferir un concert al festival Canyes en Roll de Sant Jordi. Els Peter Colors varen recórrer els escenaris de tot el país, també van ser a Nova York o al mític The Cavern de Liverpool, i des del 1996 i fins al 2014, quan ho deixaren estar. Veurem si el de demà serà un retorn puntual o al principi d'un nou projecte. A banda de l'actuació, el festival també el ret homenatge amb una exposició Nothing is Real, una mostra visual retrospectiva amb obres de l'artista Marcos Torres, que ha estat el dissenyador de la imatge del grup i que també actuarà a la festa juntament amb Niños Raros. La cita a partir de les 7 a la carpa de la plaça de Sant Jordi. I acabem a Mallorca, es gremi amb una cita que també ja ha esdevingut un clàssic dels vols de Nadal. Parlem del concert de la Granja, que segueix demostrant que la seva energia es manté com el primer dia o gairebé, i que els seus seguidors no tornen grans, maduren. El concert avui a les 9 i mitja es gremi.
Gràcies, Sandra. I deu amb la música de la Granja arribarem a les 3.
El brisa se ha vuelto a llenar, llegó la hora de cazar. Guillermo ha entrado aullando y Pablo está sentado con dos rusas que no paran de fumar. La fiesta acaba en el bar.
Són les 3, actualitzem les notícies més destacades d'aquest divendres 12 de desembre, una jornada en la qual el govern ha convidat a la població a vacunar-se contra la grip davant la previsió que els casos continuïn a l'alça i arribin al seu pic just per Nadal, moment de moltes reunions familiars i d'amics. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. És la mesura més efectiva que les autoritats sanitàries recomanen en aquests dies, que s'està confirmant l'augment de la incidència d'aquesta malaltia a les illes. Gairebé s'ha duplicat en només una setmana, cosa que comporta una major pressió sanitària també, tot i que l'executiu afirma que la situació a centres de salut i hospitals de moment no és preocupant. Toni Costas, el portaveu del govern.
Recordem a la ciutadania la importància de mantenir les mesures de prevenció. La previsió indica que el punt més alt, el pic de la grip, podria arribar durant les setmanes de Nadal. Per això insistim en la necessitat d'aprofitar aquest moment per vacunar-se i arribar a les festes en la màxima protecció.
I avui també vos explicam que 9 persones han estat detingudes per aldarulls dins un avió a Palma.
Els fets van passar ahir vespre en un aparell que feia escala a Son Sant Joan. El pilot va decidir no enlairar-se per manca de seguretat per mort d'un incident en el qual hi participaven els arrestats, 7 homes i 2 dones, que han passat avui migdia a disposició judicial.
2 motoristes han resultat ferits greus a 2 accidents a Eivissa.
Tot s'ha produït a la mateixa hora, al migdia, però a punts diferents. Un al municipi de Sant Josep, on un home ha caigut de la moto de manera casual, ha resultat ferit molt greu i ha estat traslladat a la clínica Vilàs. Paral·lelament a la carretera de Santa Eulària cap a Sant Miquel, un motorista ha perdut el control del vehicle i ha estat traslladada, en aquest cas, a Can Misses.
El govern aprova la gratuïtat del transport públic per l'any que ve.
Es garanteix així la continuïtat de la mesura a l'autobús interurbà, al tren i al metro, aplicable als usuaris amb abonament de transports i títols multiviatge.
Tot això amb una crònica política ben remoguda per al PSOE, que s'enfronta a un escenari marcat per les investigacions de corrupció i pels casos d'assetjament sexual.
La secretària d'Organització, Rebeca Torró, ha demanat disculpes per no ser prou diligents i ha anunciat l'obertura d'expedients per depurar responsabilitats. En tot, però, creu que el PSOE continua sent el partit del feminisme.
Es el PSOE el que defiende los derechos de las mujeres. Son ya 146 años de historia trabajando a favor de la igualdad.
No pensa, però, el mateix el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat avui contra l'executiu estatal.
Estamos en una espiral inédita
de detenciones, de corrupción, de machismo i d'extorsió. No podem seguir així.
Assumptes polèmics que el CIS no veu que hagin de passar a factura les perspectives electorals socialistes.
És que, segons el CIS, continuen 9 punts per damunt del PP en previsió de vot amb més del 31% dels vots. Segueixen els 22% del PP, mentre que Vox assoliria un 17%. Ja més enfora situa sumar amb el 8% d'estimació de vots i Podem amb un 4%. En comparació al novembre, PSOE i Vox baixen lleugerament, el PP es manté i, en canvi, sumar i Podem van a l'alça.
Aragó se suma a Extremadura i avança les eleccions autonòmiques el proper 8 de febrer.
Una convocatòria que arriba després que hagin fracassat les negociacions entre PP i Vox per tirar endavant un pressupost per la comunitat per aquest 2026.
I atenció a la notícia que ens arriba de la plana internacional. La Unió Europea imposa una taxa de 3 euros als petits paquets que arribin d'altres països.
A partir del 1 de juliol, tots els paquets que arribin de fora de la Unió Europea, per petits que siguin, hauran de passar per duanes per pagar 3 euros, una mesura que afectarà els enviaments del comerç digital de plataformes de baix cost com Shein o Temu, que arriben de la Xina. I és que aquestes importacions